Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Han detingut a Sant Quintí de Mediona un home per maltractaments familiars i li han descobert en aquesta detenció 250 plantes de marihuana. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el dimarts passat. Vinga, doncs seguim avançant més notícies, perquè els Mossos d'Esquadra també han detingut dos homes aquest matí de 32 anys relacionats amb els incidents de diumenge a la nit a Premià de Mar, quan un grup de persones es van concentrar per fer fora els joves que havien ocupat un pis del municipi. Recordem que els concentrats van accedir a l'edifici i van causar danys a l'interior i ferides lleus a un dels ocupants de l'immoble. Posteriorment també hi van haver-hi destrosses de mobiliari urbà. Durant els incidents, 5 agents dels Mossos van resultar en ferides lleus. Els joves que ocupaven el pis els van reubicar en un altre espai. I canviem de qüestió, perquè Carme Forcadell ha ingressat a la presó de Batràs, on haurà de demanar permisos per tal de poder sortir. L'expresidenta del Parlament havia demanat el trasllat al centre penitenciari de Mas Enric, on era fins ara. I particulars i autònoms, atenció, es podran beneficiar d'ajudes de 5.000 euros per l'adquisició d'un cotxe de zero emissions i fins a 1.600 per un de combustió. Són alguns dels incentius inclosos en el pla de xoc pel sector de l'automoció que el govern espanyol ha preparat per afrontar els efectes del confinament i la crisi del coronavirus. El pla està valorat en 3.750 milions d'euros i, si no hi ha cap sorpresa, s'aprovarà al Consell de Ministres d'aquest dimarts. I avui també us expliquem que Càritas Diocesana constata els efectes que ha deixat la Covid-19. Atenció, perquè un de cada 10 llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona no disposa de cap ingrés. I ja per acabar, us recordem que avui a les 5 de la tarda comença el col·loqui europeu de parròquies amb el tema Quin futur per les parròquies? Ens interpel·len, entre d'altres, Pere Codina i també mossèn Daniel Palau. Per fer la teva inscripció, pots fer una ullada a www.cep.europa.org. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dimarts, dia 16 de juny, i passen ara mateix 4 minuts i 30 segons de les 11 del matí. Diuen els entesos que l'ideal per trobar-se bé i tenir una vida sana és treballar 8 hores i dormir 8 hores. Molt bé. El problema és que hi ha gent que utilitza les mateixes 8 hores per fer les dues coses, és a dir, per treballar i per dormir, tota l'hora. I això em sembla que no funciona així. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murga.
I a l'Odeu meu no ens és possible utilitzar les mateixes hores per dormir que per fer el programa. Ja us podeu imaginar que no funcionaria, però és que, a més, tot l'equip és un equip molt despert, un equip en guàrdia des del primer moment en què sona la sintonia del programa. Així que desperts, i ben desperts, i amb moltes ganes, estem disposats a portar el programa d'avui fins a les 12 sense cap incidència destacable. El control tècnic i muntatge musical, despert, molt despert, el veig, el tinc de meu i té els ulls oberts com unes taronges, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. Avui també amb les col·laboracions, com sempre, de David Murga i Marisol de la Orden, i un home que l'únic que no asseguraria, vaja, de tot l'equip, és l'únic que jo no asseguro que de tant en tant, mentre fem el programa, faci una becaïneta rapideta. Bon dia, senyor Ramon.
Un moment, què m'està dient? Que jo me duermo mentre vostè fa el programa? Bueno, alguna vegada sí, bon dia, senyor Miquel.
Deixa'm dir, senyor Ramon, abans que m'expliqui vostè les seves històries, que avui dediquem el programa i la llista de l'Odeu meu al món de les revistes, eh? Només començar m'agrada dir-ho, perquè així la gent ja es comença a posar en sintonia amb el programa. Avui dedicarem l'Odeu meu al món de les revistes.
Bueno, però a veure un momentet, senyor. Aclarem-ho, perquè la revista, quan vostè parla de la revista, què revista vol dir?
Doncs miri, la revista, senyor Ramon, eh? Quines revistes vols que siguin? Doncs que també vostè fa cada pregunta.
Escolti una cosa, senyor Miquel, escolti. La pregunta que he fet no és perquè sí, eh? De revistes en poden ser de moltes maneres, eh?
A veure, sisplau, no compliquem les coses i no compliquem, sobretot, l'existència de l'audiència que ens està escoltant. Avui volem saber les revistes que veu la gent.
Va, bueno, pues vamos a ver, pero para usted, escolti, para usted, ¿qué es una revista? Porque para mí podría ser la revista de Gigi, por ejemplo, ¿eh? Pero también podría ser la revista que feien a los teatres del Paralelo, allí fa molts anys, la Tania Doris i la Maña i totes aquestes.
Ah, molt bé, ara entenc la pregunta, i a més té sentit, eh? No, avui ens referirem a les revistes del quiosc, perquè ens entenguem, les que es poden comprar al quiosc, o les que es poden veure digitalment per internet, les revistes que llegeix o que ha llegit la gent.
Ah, vale, i escolti una cosa, eh? Vostè creu que hi ha prou revistes com per fer una llista de 10?
Caram, i tant, si n'hi ha. Se'm faria creus de la gran quantitat de revistes que existeixen i que han existit moltes, moltíssimes.
Ah, sí? Ah, vale, perquè jo a part de Lola i de Lectura, escolti, hi ha més revistes a part de Lola i de Lectures?
Home, si tant. O sigui, vostè només llegeix Lola i Lectures? No llegeix cap més?
No, jo no. Bueno, jo no, eh? Jo no. Jo ni aquesta, jo. La meva Pilarín, que em pau descansi, sí. A casa sempre teníem o el Lola o el Lectura, ja està, res més.
I vostè no llegeix cap revista de res, de res, de res?
Bueno, el Marca se pot considerar revista, senyor Miquel?
No, el Marca no es pot considerar revista. El Marca és un diari esportiu.
Ah, vale, entonces no. No llegeixo revistes.
Miri una cosa, senyor Ramon, a banda de les revistes del cor, que vostè em diu, aquesta de Lola o de Lectures, hi ha moltes altres revistes que són de tota mena, de tots els temes, existeixen revistes de pertot, eh?
Ah, vale, pues ja estaré atento avui al programa per veure si aprendo alguna cosa, eh? Al final serà veritat això que diu cada dia que aquest és un programa per aprendre coses, eh?
No ho sé si fa molta gràcia, però no sé si diu això per dir-ho o és que és exactament així. Bé, el programa no és per aprendre exactament. El que sí que puc dir que pretenem que, a banda de passar-nos-ho bé escoltant la ràdio i totes aquestes coses que es diuen sempre, doncs si podem enriquir-nos cada dia una mica més tot escoltant el que se'ns deriva de la llista que fem, doncs millor, no?
Bueno, pues sí, senyor. Té tota la raó del món, sí, senyor. Molt ben explicat.
Miri, escolti'm, de revistes n'hi ha del cor, que són segurament les més populars o més conegudes, o aquelles que coneix vostè, però també n'hi ha d'humor, n'hi ha de cotxes, n'hi ha de, jo què sé, de decoració, n'hi ha de moltes coses. De decoració n'hi ha, no s'ho pot imaginar, si hi ha de decoració, i de les quals em pots treure idees boníssimes per decorar la casa, per exemple.
Ah, vale, pues miri una cosa, una d'aquestes m'aniria molt bé, perquè tinc que decorar una mica el menjador de casa i no sé exactament com fer-ho.
Doncs ho veu? Miri, aquí miri, vostè compra una revista d'aquestes i segur que troba mobles, troba quadres, troba, vaja, moltes coses, moltes idees per decorar i fer un canvi de look al seu menjador.
Un canvi de què diu?
Un canvi de look, home, un altre aire, eh? Canviar una miqueta de colors, d'ambient, de decoració. Què ha de canviar exactament? La taula, les cadires, les làmperes...
Ah, no. Tinc que canviar el hule de la taula.
Perdó, què diu que ha de canviar?
El hule, el tapete, que ja fa uns quants anys que la tinc la mateixa allí, pues ja toca canviar-lo, perquè a més té ja uns quants forats ja, i una cremada també.
Ja, bé, molt bé. Escolti, no crec que per canviar l'ule de la taula necessiti l'assessorament de cap revista de decoració. Això sembla qualsevol bazar que tingui a prop de casa i trobarà molts models, segur, d'ules, que diu vostè, eh? Que, per cert, és una paraula que... En fi, em pensava que parlava, jo què sé, d'un canvi de decoració més radical.
Bueno, ja vaig mirar a veure, vaig anar a un bazar d'estos, a veure si trobava el mateix dibuix de l'ule que tinc per canviar només els trossos que tenen forat, però no lo trobo, perquè la tenda on va comprar aquest ule, la meva Pilarín, que em vau descansar, ja va tancar.
Ja, esclar, deu fer molts anys, no?
Bueno, pues sí, això seria, pues jo què sé, l'any 78, exactament, el 78, que va ser quan va fer aquello de la Constitució, eh? Me'n recordo que per celebrar-lo vam fer un sopar a casa con uns veïns que teníem i que van comprar aquest ule, sí, mira, ara me'n recordo, sí.
Home, doncs potser sí que ja toca canviar-lo, eh? Tot i si el canvia sencer, millor, eh? No canvi només els forats, senyor Ramon, que ja fa molts anys, home, no sigui rata. Canviï tot el lule, no només els trossos que estan fets malbé.
Vale, pues res, pues sí. Escolti, una cosa, vostè no deu tenir cap ule a casa que no faci servir, no?
No tinc ules a casa, eh? A més, ja li dic que això de lule és una paraula que feia anys que no sentia. Això ho deia la meva tieta i la meva mare i la meva avi, però jo, el de lule, no tinc d'ules a casa, eh? M'ha fet gràcia que vostè faci servir aquesta paraula. Escolti, un ule. M'ha recordat a casa fa molts, però molts, però molts anys, eh?
Bueno, pues res, a veure. Aviam avui quines revistes surten, eh? Jo si tingués que votar, votaria o per Lola o per la lectura, eh? Ah, calli, que ara me'n recordo també. 10 minutos, també, sí. El 10 minutos, esta era diferent, eh?
Molt diferent no era, eh?
Bueno, el 10 minutos era ja una cosa especialitzada, eh? Era una revista també, el 10 minutos, no, senyor Miquel?
Sí, home, sí, és. Suposo que és, encara. Em sembla que encara existeix. En fi, no em voldria equivocar, pensem que encara existeix.
Per cert, escolti, li vaig explicar un xiste de revistes.
No cal. Si no vol, no és necessari que m'expliqui.
Sí, que. Miri, l'explico, és molt curtell i molt bo. Miri, és un home que va al quiosco i li diu al quiosquero, hola, me da una revista, i el quiosquero li diu, hola, i ell li respon, hola, me da una revista, i el quiosquero, hola, i el hola, me da una revista, hola, i hola, lo entén, no, senyor Miquel? Entén, entén, no, que és el quiosquero que li deia si volia el hola, però el otro se pensava que li deia hola. Sap lo que li vull dir, no?
Sí, ho havia entès perfectament. Sí, m'ha fet molta gràcia, per cert. Sí, no es preocupi, és molt graciós aquest acudit.
Molta gràcia, no sembla que li hagi fet, eh? Espera, que encara continua, eh? I després li diu, després de que s'aclarilla eso de Lola, li diu, bueno, ¿me da una revista o no? I el quiosquero li diu, 10 minutos, i el otro respon, bueno, ja m'espero. Ara, què, l'ha entès, senyor Miquel?
Sí, l'he entès. Que hi deia 10 minuts per la revista i que... En fi, sí, això que diu vostè. I que l'altre pensava que hi deia aquestes parells 10 minuts, no?
Ah, sí, bueno, pues bé, que sí que ho entès, sí. Bueno, escolti, sap què? Me'n vaig explicar xistes aquí al Jordi Tècnic, sí, perquè este se riu més que vostè és una mica soso con esas coses, eh?
Ah, sí, ell riu més, el Jordi riu, ah, sí? Quan l'explica acudits, ell riu?
Home, sí, riu, és molt agradecit, quan l'explico els acudits.
Doncs mira, l'altre dia no em va dir això, eh? Em va dir que no hi feien gens de gràcia els seus acudits, no sé, a mi em diu una cosa i vostè n'hi ha d'una altra, en fi, vagi, jo no entenc gaire què passa, però vaig explicar-la.
Això li va dir, pues mira que se riu quan jo l'explico, se riu, bueno, una mica forçat, sí, però, bueno, escolti, li vaig explicar. Jordi, escolta, que tinc un xiste que
t'ho vull explicar. Vinga, vés a explicar acudits. Molt bé, ja ens hem tret els acudits al damunt, ara és l'hora de començar el programa de veritat. Vinga, va, som-hi. En fi, recapitulem. Segur que en el transcurs de la vostra vida ha existit o existeix alguna revista que llegiu amb més assiduïtat que les altres, i avui voldríem saber quines són aquestes revistes. Ja sabeu que només cal que ens en digueu una, la vostra, la que més heu llegit a la vostra vida, sigui del gènere que sigui i de l'època que sigui. Volem fer la llista de les 10 revistes que més heu llegit a la vostra vida. Segur que avui amb la llista aquesta estic convençudíssim, perquè hem rebut, no podeu imaginar la gran quantitat de missatges que hem rebut, i estic segur que ens sorprendrem amb alguns dels títols que hi apareixeran. De moment, i mentre hi aneu pensant, si és que no ho heu decidit ja, us hem preparat com cada dia un informe perquè sapiguem tots plegats on som i què volem.
El món de les revistes de paper cuixé, com s'han vingut a anomenar tota la vida, està passant per una etapa delicada i conflictiva, estant com estem en l'era de la digitalització. De fet, això ha estat el que ha fet replantejar-se a moltes d'aquestes revistes de tota la vida la seva continuïtat o no en el mercat. De tot el munt de revistes que es publiquen de diferents temàtiques i sectors, les que sembla que aguanten més tota aquesta embestida digital continuen sent les revistes del cor. L'anomenada premsa rosa es manté forta i ancorada al quiosc, i difícilment hi ha cap circumstància que faci trontollar aquesta continuïtat. Els orígens d'aquests tipus de premsa a Catalunya es remunten als segles XVII i XVIII. Aleshores, existien algunes capçaleres com Caixón Desastre Catalán. Tot i així, no és fins al principi del segle XX quan apareixen les primeres capçaleres modernes. Durant la Guerra Civil Espanyola van adquirir una certa popularitat revistes humorístiques com ara Papito o El Bé Negre, que només van ser superades per la revista infantil En Patufet. Aquesta, amb una tirada mai igualada de 60.000 exemplars, va contribuir de manera decisiva en l'educació en català de diverses generacions. Després de la guerra i com a conseqüència de la dictadura, moltes d'aquestes publicacions van passar per moments difícils i només es van anar recuperant les posicions a mesura que el règim franquista ho va permetre. Va ser aleshores quan van aparèixer revistes amb voluntat de resistència, com ara Destino i, sobretot, Serrador, que van esdevenir referents d'una cultura represaliada. Mentrestant, però, la premsa rosa anava obtenint més popularitat a tot Espanya i en castellà. Apareixen en aquelles dècades revistes especialitzades com Semana, Hola o 10 Minutos, que actualment seguim coneixent. I una revista que ja feia anys que circulava, Lectures, acaba per especialitzar-se en crònica social. Més tard sortiren revistes com Pronto, QMD o Cuore. En aquestes últimes revistes predomina el to humorístic per captar un públic molt més jove. Però el món de les revistes no s'acaba amb la premsa del cor. Publicacions especialitzades de tota mena acaparen els espais dels quioscos i van trobant el seu públic en cada sector de la societat. De mobles, de viatges, de bricolatge, de cotxes, d'humor... Segur que tothom pot arribar a trobar aquella publicació que s'adiu més a les seves necessitats, tant d'oci com professionals. Tot i aquest daltabaix en l'era digital, les revistes continuen essent protagonistes de la vida de gairebé tothom, i segur que n'hi ha una que heu llegit o continueu llegint amb més assiduïtat que les altres. Avui busquem les 10 revistes que més heu llegit a la vostra vida. Ens dieu quina és la vostra? Així que seieu tranquil·lament per saber si a la fi la vostra revista forma part del top 10 d'avui. Atenció, perquè aquí comença l'O Déu meu.
O Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs, a partir d'aquí comencem avui el camí de la llista. Quines són les 10 revistes que més heu llegit a la vostra vida? Recordeu que només cal que ens en digueu una, no cal que ens deu una llista de 10. I sabeu que ho podeu fer i ens podeu fer arribar la vostra opció a través de diferents mitjans, per exemple, les xarxes socials, Instagram i Facebook, i trobareu amb el nom del programa, o Déu meu, un post que haureu només de contestar i posar el nom de la vostra revista preferida. Ens podeu enviar un correu electrònic a odeumeu@radiostel.cat, odeumeu@radiostel.cat, o utilitzar el nostre número exclusiu habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Aquí ens agrada molt que ens envieu notes de veu. De fet, ja ho feu d'un dia per l'altre, perquè així es podem escoltar. Però també ens podeu enviar, evidentment, missatges escrits. 644-34-3010. 644-34-3010. Fins al final del programa teniu encara temps de fer-nos arribar les vostres opcions per aquesta llista de les 10 revistes que més heu llegit a la vostra vida. I recordeu, a més, cosa important, que entre tots els que participeu, tots, la vostra opció hagi entrat a la llista o no, entrareu a formar part d'un sorteig d'un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Qui s'emportarà avui aquest lot de vins Lovers Wine Elegance? Al final del programa ho sabreu. Ja sabeu que des que ahir anunciàvem la llista d'avui, aquestes dues 10 revistes que més heu llegit de la vostra vida, ja vam començar a rebre les vostres opcions, els vostres missatges, a través de diferents mitjans. Amb notes de veu també, com us deia, algunes de les quals són aquestes.
Hola, bon dia. La revista que més m'agrada és la revista Sapiens. Va, l'adéu-siau.
Hola, soy Rafael Vázquez. Buenos días. Yo he pasado muy buenos momentos leyendo la revista del jueves. Gracias.
La que més jo he llegit va ser El cavall fort. El vam començar a llegir de molt jovenets i el vaig estar llegint durant molts anys.
La meva revista predilecta es diu Sapiens i tracta sobre història. M'agrada perquè parla d'històries desconegudes, afers ocults i coses sorprenents.
Jo les revistes que llegia i llegeixo són la revista El Temps, la revista Serra d'Or i la revista Caramella, que és de tradicions i de coses vàries aquí del Lluçanès.
Oh, Déu meu!
Les 10 revistes que més heu llegit a la vostra vida són les que busquem avui per la nostra llista de 10 pel top 10 de Ràdio Estel de l'O Déu Meu. I ja sabeu que cada dia hi posem una cançó per il·lustrar la llista i avui aquesta cançó ens porta cap a les Illes de Mallorca i a la música d'Antònia Font, d'aquells, un tema que precisament té tota una història darrere i que s'amaga precisament també darrere d'una revista.
I quan va sortir sol després de 4 dies pensaves i fumaves darrere una revista. Són massa domicilis de moure tots els mobles, receptes italianes, és massa temps amb obres. I quan va sortir sol després de 4 dies i vares dies vist, suposta amb un somriure. M'agrada aquesta estela amb sa bombeta nua. M'agrada aquesta casa, me n'he de comprar una. I quan va sortir sol després de 4 dies pensaves i fumaves i vares dir que mires. I els dies no s'aguanten, sa vida s'erosiona, m'anula i m'hipnotitza aquesta grapadora. M'arroden per sa cara suïcides i neurones. Ja no sé què me queda i no sé si me funciona. Davall es fuma immòbil des meu altre xillarro. Faràs una cervesa i jo un martini bianco. I com dos asteroides t'han desviat sa ruta. Direm que ha estat fantàstic, direm que ha estat sa lluna. Va sortir sol després de 4 dies, pensaves i fumaves darrere una revista. Som massa domicilis de moure tots els mobles, receptes italianes, massa temps amb obres. I quan va sortir sol, després de 4 dies, i diversos dies vist, suposta amb un somriure.
Són la gent d'Antònia Font des de les Illes que avui ens fan arribar aquesta història darrere d'una revista que ens va a pèl per la nostra llista d'avui.
Ràdio Estel. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Coral Columbaris, les cendres del teu ésser estimat en un espai sagrat. T'oferim el lloguer d'un columbari per una urna per només 19,30 € al mes o 193 € anuals. A Coral disposem de columbaris a catedrals i parròquies de Catalunya. La millor elecció per mantenir el record. Més informació al 900-535-911 o a coralmemorial.com.
Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui, a l'Odeu meu de Ràdio Estel, estem fent la llista de les 10 revistes que més heu llegit a la vostra vida. Esperem, recordeu encara, les vostres opcions fins al final del programa. El món de les revistes, sobretot de les revistes del cor, no li va ser aliè durant molt de temps, durant molts anys, el convidat que avui ens acompanya i que ja ens espera al telèfon. Les dècades dels 80 i dels 90, entre els anys gloriosos aquells anteriors a la nova cançó i després el boom del rock català dels 90, hi van aparèixer un munt d'autors i d'intèrprets en català que van constituir una part del món musical a Catalunya que algú ha vingut a anomenar amb el temps la generació perduda, precisament perquè quedaven col·locats enmig d'aquests dos grans blocs musicals que jo ara els deia. Però aquesta generació no va ser tan perduda pel nostre convidat d'avui, que hi va destacar especialment i que va aportar la música feta en català un plus afegit, tot demostrant que es podia cantar en català i ser gairebé també al mateix temps un sex símbol, tenir clubs de fans, més seguidores que seguidors, per cert, i que entre aquests fans hi podia entrar a formar part de manera habitual a les llistes d'èxits de les grans cadenes de ràdio musicals. Mentre, per exemple, Bertín Osborne triomfava cantant en castellà, el nostre convidat d'avui triomfava cantant en català, i no amb menys èxit que el primer, per cert. Santi Vendrell, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Bon dia, Miquel.
Ai, si estimar-te pogués un instant fora la història del meu boig amor, tendre aventura dels meus pensaments, sàvia amargura dels teus sentiments. I els teus cabells llargs lluent blanc i negre dels dies passats de color negre i blanc, la teva amistat, el mirall de casa i el teu gran amor, un tros d'amistat, la teva cançó i records d'un estiu fred que et baixa al cor, la tinc a poc, la teva cançó, estima en silenci, amiga, el meu cor es va dormir amb tu.
Santi Vendrell és un autor, un cantant, que tant allò que s'ha vingut a anomenar un cantautor, que els que teniu una edat coneixeu perfectament perquè es va constituir durant molts anys com el cantant romàntic i, a més, guaperes de moda. Les seves cançons eren conegudes per la gran majoria de gent que les cantaven alhora complien les sales de concert que ell freqüentava. Un munt de discos enregistrats, un grapat de cançons d'èxit que fins i tot sonaven als karaokes i, sobretot, una etapa viscuda no sempre ben entesa per alguns sectors socials del país i que el van portar a ser, deien alguns, el nen mimat de la classe política benestant. El cert és que el seu èxit traspassava ràdios i televisions i els seus concerts eren programats a la majoria de poblacions de Catalunya. Ara ens ha sorprès aquests dies, aquesta mateixa setmana, amb la publicació d'un nou disc. Un nou disc en castellà, del qual li demanarem que ens en parli avui, del per què ara i del per què en castellà. Tot això que jo ara explicava, Santi, tot aquest gran èxit que vaig tenir, no me l'estic inventant, era així, eh?
Suposo que sí, abans hi era una mica, però és correcte, és veritat.
Hi va haver cançons que van ser uns autèntics hits musicals i que van formar part del top 10 de la música d'aquells moments. Estaves a les llistes d'èxits juntament amb totes les cançons d'èxit també en castellà.
Sí, sí. Vaig arribar a formar part dels 40 principals, la qual cosa vol dir que les cançons meves en català sonaven per tot Espanya. Teòricament, era l'únic que havia aconseguit, no sé per què, no sé si vaig caure bé al senyor Rever, que era el jefe dels 40 principals a Madrid, però vaig tenir aquesta gran sort, per dir-ho d'alguna manera, de caure-li bé. De vegades, va més caure un gràcia que ser graciós.
Tu vas començar a cantar molt jove, Santi. Vas tenir molt d'èxit. Ara, amb el pas del temps, després de tots aquests anys, com ho recordes? Com ho vas viure, tot allò?
Home, era més jove com cantava amb tu. Ja ho entens.
Sí, sí.
Perquè tu i jo havíem cantat junts.
Havíem cantat junts, sí, sí. Encara més joves, per això?
Sí, sí, clar, per això. Encara més jove com cantava amb tu. Mm-hmm. I tinc molt bons records d'aquella època. Mm-hmm. La pregunta era...
No, l'èxit precisament et va venir precisament quan vas deixar de cantar amb mi. Això és una altra història. Per tant, l'èxit el vas tenir tu. I ara jo et preguntava com ho vius ara, amb el pas del temps. Com ho vas viure allò? Com ho recordes?
Bueno, quan un és molt jove sempre comet errors d'infant o de adolescent. En el meu cas, jo n'he comès molts errors. Un no sap mai si són errors, si no són errors. Són decisions que prens i que van a la vida. Suposo que arribar, diguéssim, ser un d'aquells moments eren els cantants de la nova cançó a col·locar-se al costat d'ells, diguéssim, era un repte que, a més, era potser més important en aquella època que no pas ser un jugador del Barça, encara que sembli molt bèstia el que estic dient, però realment així, els cantautors de la nova cançó que van totalment eliminar i treure del mapa les faccions polítiques que van venir després de Cultura, doncs a mi em va semblar un total desgavell. Però em sembla que no exigero gens el que estic explicant. I tu ho recordes més que ningú, Miquel.
Mm-hmm. De fet, tu veníem d'unes dècades, com tu molt bé explicaves ara, on la música que es feia en català estava molt lligada al món de la resistència contra la dictadura. Tu apareixes en la nova etapa democràtica, la dècada dels 80. Aleshores, es va dir molt que les institucions abandonaven les cançons en català, la música feta en català, i va haver molta gent que es va queixar. I, en principi, però la teva proposta era donar un aire nou, en principi allunyat de les esferes polítiques i socials, més en el terreny comercial, per entendre'ns. Això va bé, qui no ho va entendre mai, eh?
Jo penso, sincerament i honradament, que el tema comercial és un tema que anava lligat a mi i als antecessors a mi. És a dir, parlo dels més... no vull dir cap nom, perquè no vull assenyalar ningú, però absolutament tots i tenien cançons d'amor, i van triomfar amb cançons d'amor, i tenien èxits comercials. No eren èxits reivindicatius. De cap mena. Perquè els calés de la butxaca no els fotien ells. I a costa d'això, molts es van enriquir. i molts van tenir la sort de viure una època en què precisament veníem de la repressió del franquista i aquesta repressió portava a que la gent reivindicava a través de la música doncs, tots aquests valors i volia els cantants més que res en el, més que una altra cosa. Deixant de banda això, és evident que no només el que sí que n'hi havia que per les lletres que feien eren molt de protesta, no diria cap nom, però sí que també és evident que hi havia cançons que triomfaven en aquell moment, com per exemple el Que tinguem sort o com La tieta, que no té res que veure amb cap mena de reivindicació, totalment són cançons molt catalanes i res més.
Mm-hmm. Escolta, jo deia al principi, Santi, que mentre el Bertín Osborne, ja ho deia una mica en plan de broma, però és que era veritat, era així, que mentre el Bertín Osborne triomfava en castellà, tu ho feies en català. Però és que realment era així, tu acostumaves a cantar més al costat, per exemple, del Bertín Osborne que no pas de la gent de la Nova Cançó, no?
Sí, sí, és veritat. Tot i que vaig tenir alguna vegada, alguna ocasió... he cantat amb gent de la Nova Cançó i tal, però no, sí, estava més en comparació d'aquestes coses. Però jo és que, clar, jo és que, com que des de fora, jo això no era conscient i no ho veu, no ho veia.
Vas enregistrar un grapat de discos amb cançons que van tenir un èxit considerable, algunes d'elles, sempre en català, ara, uns anys després, i quan ningú no ens ho esperàvem, apareixes amb això.
El tiempo de cerezas fue todo lo que quedó de niñeces de amor. Los sueños fueron aflorando en mis nidos de adiós. Cristales fueron aguardando en romperse uno a uno, en cambiar de color. La vida desgarraba furtiva entre tabaco y ron. Viste cómo el tiempo hizo madurar mi voz, voz que de lamentos ha hecho madurar mi adiós. Sol de madrugada que no me dejó dormir, tiempo de cerezas, cómo añoro tu sentir.
Tiempo de cerezas és un disc en castellà que s'ha publicat aquesta mateixa setmana, fa no res, fa 4 dies, però no és un disc enregistrat ara, Santi. Per què no us expliques?
No. Ho intentaré explicar molt resumidament. A veure, és un disc que jo tenia guardat al calaix, per dir alguna cosa, en records, i que en el seu moment no va pretendre mai sortir a la llum. Això és una maqueta que es va fer en el seu moment, que pretenia donar autoconvença, perquè jo també sabia composar i cantar en castellà. I més que res, la voluntat primària del fet de fer aquestes cançons, que algunes han estat adaptades al català i s'han cantat en català, també, com aquesta. Uh-huh. Però, diguéssim, estaven pensades perquè les cantés gent que cantava en castellà. Uh-huh. El que passa que, pels motius que fossin, jo, almenys la gent que jo vaig conèixer, que vaig ensenyar aquestes cançons, doncs a ningú li va interessar o no s'adaptava al seu registre vocal, per dir alguna cosa, jo les podia cantar o no les volia cantar. I aleshores, com que no les vull cantar mai ningú, al final, doncs, últimament també he de dir que en els 2 anys i mig anteriors jo he tingut una malaltia, doncs, que m'ha deixat impossibilitat de les cames i els braços, la qual cosa ha sigut bastant patètica i trista per meva, perquè és una malaltia que, bueno, que m'ha caigut del cel i l'estic suportant bé i no tinc cap problema, però al mateix temps, doncs, vaig pensar que, com que tenia un amic que és el millor productor discogràfic, que més a més és el que em va llançar en català, que és el Joan Carles de l'Alt de Cap, doncs vaig pensar que el millor ell ho volia editar. Li vaig proposar el tema i em va dir que sí, que cap problema, i que vaig pensar que seria bo que la gent conegués aquestes cançons, que a més hi ha algunes cançons que mai van estar... totes aquestes cançons van estar fetes en castellà. Van néixer en castellà. I algunes d'elles jo les vaig adaptar al català perquè es poguessin cantar en català, ja que ningú les volia cantar en castellà.
Per tant, són cançons que tu vas escriure originàriament en castellà, eh? Que quedi clar això, sí.
Sí, aquestes van néixer en castellà. I després, pel motiu que fos, doncs algunes, si jo els considerava molt maques, i vaig dir, doncs vaig a fer una adaptació al català per poder-les cantar, que serà editat en el disc anterior, precisament.
Hi ha algunes cançons que després hem escoltat, com tu molt bé dius, en català, i que a més han tingut també un cert èxit, com aquesta.
Estar enamorado es cruzar el sol y apagar las estrellas, llegar hasta otra dimensión donde las nieves cubren las praderas, sentir vida en el corazón, hacer el amor mirándole a los ojos, ver cómo burla la razón y acariciar incluso los despojos. Estar enamorado es sentirte un loco hablando a las farolas, dar saltos y gritarle al mar para que su nombre entre en las caracolas. Vivir, vivir, solo vivir y acariciar cada instante que muere. Soñar despierto hasta morir y hablar con ella de lo que le sucede.
Són cançons amb la versió en castellà d'aquest disc que acaba de veure la llum fa molt pocs dies. Està calentet, i com ara explicava el Santi, és un disc que va néixer fa uns quants anys i que havia quedat amagat a un calaix i que ara doncs, han cregut oportú fer-lo públic i que ho puguem escoltar tots. Escolta, quan escoltes aquestes cançons o quan fas repàs de la teva vida, tu ara tens 60 anys i no els tens, et falta poc, Santi, perquè estem en la mateixa quinta, per tant, no m'equivoco gaire. Quan mires enrere, et fa més mal que bé pensar en el passat o no? T'agrada recordar el que passava abans?
No, jo penso que al contrari. Recordar el passat em porta bons records, em porta bon rotllo. Quan un té l'experiència del seu propi passat, sempre faria les coses segurament diferents a coses que ha fet anteriorment, però tampoc porta res, per tant el que sí que estic és content, no? I em sento content de tenir els records que tinc.
Escolta, els darrers anys, les darreres dècades de la teva vida estan molt lligats a Girona i a l'Empordà, molt concretament, per alguna raó especial?
Per una raó molt especial.
Sí, hi ha alguna raó especial per la qual has tirat cap a Girona i cap a l'Empordà i no cap a la Cerdanya, allò que sé, o al Tarragonès.
Sí, bueno, la Cerdanya pertany a això.
Sí, és veritat, sí. Sí, home, sí.
Però, diguéssim, com ho explicaria jo? Girona diu que té una mala entrada i una pitjor sortida. Això vol dir que costa molt entrar, però sortir que ara costa més. Suposo que em vaig quedar enamorat del que és l'Empordà, de lo que és la Cerdanya, de lo que és Girona, i que aquí, diguéssim, tenia, no sé, hi havia més catalanisme que no pas a Barcelona, les coses políssimes, que era així. I bueno, al principi va ser aquest el motiu. No va ser pas perquè jo també tinc molt bon record de Sant Boi, que és de més a més de la cançó primera i el títol del disc,
sí.
que, tinc que fer un parell de punts.
Per favor.
És el primer disc que he editat que el guitarrista sóc jo. Sí, cap dels discos havia tocat la guitarra, i aquest sí, perquè possiblement, com que he explicat abans, té una maqueta, vaig tocar jo la guitarra, i altres vegades doncs, havien guitarristes molt boníssims, però que no la tocava jo, amb la guitarra. I després, parlant de Sant Boi i tot plegat, i del títol que es diu Temps de Cireres o Tiempo de Cerezas, castellà, que va néixer en castellà, però pensant en català, evidentment, pensava en català, però escrivia en castellà. És curiós el tema aquest, però és així.
Bueno, Cireres està molt lligada a la terra que et va veure néixer, a la comarca, al Baix Llobregat, esclar.
Correcte, perquè a més tinc, tu saps perfectament com, perquè també ets de Sant Boi, que al costat de Sant Boi hi ha un poble que diu Sant Climent, Llobregat, que es fan les cireres més bones de tot Catalunya.
Ara s'enfadaran els de Torrelles, ho saps, no?
Sí, ho sé, però és veritat. Torrelles també són païs, és veritat. I molt bones, també. El que passa que, a veure, nosaltres anàvem a peu des de Sant Boi fins a Sant Climent, que està tocant.
És veritat.
I anàvem, en aquells moments, i anàvem amb l'avi Pasqual, que era un avi, que era l'avi de tots els nens que hi havíem. Tu encara no estaves... No, sí que estaves, però tenies una altra infància, perquè jo era més petit encara. I ens anàvem als camps d'un d'aquests avis, i allà ens fèiem borrar amb de cireres. I ara, com que és el temps de les cireres, no és? Perquè ara més és el temps, perquè
sí, sí.
Hi ha un poc de botigues. Doncs, bueno, tot això, les cireres em va marcar molt el fet de que, i moltes vegades també fèiem excursions fins aquí a la muntanya de la Font del Golgues, i no sé si saps quin és.
Sí, continua existint, evidentment, sí.
Exacte. Doncs, bueno, és una miqueta per tot per això, no? O sigui, però parlant d'aquests moments, amb molt bona sintonia i molt bons records i molta... Suposo que el mateix que tu.
Evidentment. Escolta, com que tinc un cideri a casa, aquest cap de setmana li posaré la cançó. A veure si cal, les últimes, que ja em queden poques per créixer, perquè ja va ser collir gairebé totes, eh? Però les poques que queden, a veure si creixen més contentes escoltant la cançó.
A lo millor va bé.
Escolta, Santi, per raons que tots dos sabem, saps que m'anirà molt de gust parlar avui amb tu, del disc que ha aparegut, però també de la vida i tota la teva trajectòria. Desitjo que això sigui un capítol més que passis amb molt d'èxit, que celebro, a més, que ens expliquis que tot això, aquesta malaltia que t'ha assetjat aquests últims anys, la portis bé i que estiguis feliç i content, com noto en la teva veu i amb el que expliques. Et desitjo molts d'èxits, de veritat, i una forta abraçada. Moltes gràcies.
Igualment, Miquel.
Adéu-siau.
El tiempo de cerezas fue todo lo que quedó de niñeces de amor. Los sueños fueron aflorando en mis nidos de adiós. Los cristales fueron aguardando en romperse uno a uno, en cambiar de color. La vida desgarraba furtiva entre tabaco y ron. Viste como el tiempo hizo madurar mi voz, voz que de lamentos ha hecho madurar mi adiós. Sol de madrugada que no me dejó dormir, tiempo de cerezas, como añoro tu sentir.
Avui tot escoltant Santi Vendrell, hem conversat amb ell arran d'aquest disc que es van registrar fa uns anys, però que ara veu la llum, les primeres cançons escoltades de Santi Vendrell en castellà. Tiempo de cerezas. Falten 11 minuts per arribar a les 12 del matí.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Ba-ba-dum, 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 ba-ba-dum.
A Abans hem escoltat ja algunes de les vostres opcions per a la nostra llista d'avui, aquesta llista amb les 10 revistes que més s'heu llegit a la vostra vida. Les hem escoltat en forma d'àudio, tenim alguns missatges escrits, molts, avui molts, no els podrem llegir tots, però faig un repàs ràpid d'alguns d'ells. Per exemple, a les xarxes socials hem rebut el missatge del Marquès Josep, que diu la revista Viajar. Efectivament, hi ha moltes de revistes de viatges que ens heu anomenat, eh? Aquesta és una d'elles. Aina Glan ens diu coses de casa i altres revistes de decoració. Molt d'èxit també tenen les revistes de decoració entre la nostra audiència. L'Àngel Orellana ens diu Gigantes. La Laia Cobo, Sapiens i Cavall Fort. Dues revistes diferents, però molt arrabades al país i que ell ens destaca en el seu missatge. El Con Mercedes ens diu El Jueves, a casa és la preferida. No us podeu arribar a imaginar la gent que ha acabat dient-nos i optant per revista El Jueves. Molts, molts, molts. La Regina B. ens diu El Superpop. Quan era jove va llegir sempre. Era la meva revista de capçalera. Com canvien els anys. Sí, efectivament. La Maria Lacall em diu, em sembla que no l'he comprat mai, però sempre que puc llegeixo Lola. Lola, n'ha sortit molt avui també al programa. El Jordi diu, a casa encara guardem tota la col·lecció d'en Patufet que havia fet el meu avi, enquadernada i tot, ens diu. El Jaume R. ens diu El Jueves. Una altra persona que parla del Jueves diu, des de fa molts anys, el dia que m'enterrin, vull que dins del taüt m'hi posin l'últim número del Jueves. Així podré riure eternament. Doncs mira, que així sia. La Rosa Lavedra ens diu qualsevol revista de decoració. De fet, no sé com es diuen, però m'hi quedo enganxada sempre. El Pere ens diu Autopista. Mira, Autopista és una revista de cotxes. Jo no ho llegia perquè ja no som gaire fixats als cotxes, però sé que a casa corrien moltes autopistes, de molts números de l'autopista, gràcies als germans. Diu Autopista, sempre m'ha fascinat els cotxes. El Terego ens diu El Jueves Forever. Molt bé. El Jordi ens diu El Cavall Fort, ens ha fet companyia durant tota la vida. També recordo El 13 Vents. Déu-n'hi-do, no sé si encara existeix el 13 Vents, haurem d'averiguar això, eh? La Meritxell Junros, això són missatges del WhatsApp, ens diu Muy Interesante, la revista Muy Interesante, la Montse RS, la meva és Lola, i un correu electrònic, l'últim que llegim, que ens diu és la Maria Ibáñez, que ens diu bon dia, per a la lista de hoy, voto por interview, saludos. Mira, doncs tenim revistes de tota mena i color. I falten 8 minuts per arribar a les 12. I qui ha estat repassant, buscant i remirant què trobava a la xarxa, concretament a internet, és la Marisol de la Orden. Li hem dit, busca a veure què diuen de les revistes que llegeix la gent, de quines revistes hi ha a Catalunya, de què ha passat amb la història de les revistes. I ella, no sé finalment què ha trobat, però ha trobat alguna cosa interessant, segur. Bon dia, Marisol, com estàs?
Bon dia, Miquel. Molt bé. Bueno, com que era el tema, vam dir, bueno, també mirarem qui surt a les revistes i així donem un enfocament.
Ah, molt bé, o sigui, no mirarem ara, no ens parlaràs de revistes en concret, sinó de qui surt a les revistes, eh?
Exacte.
Molt bé, les revistes del cor, especialment, suposo.
Tenim com tres àrees que destaquen molt, que són les revistes de cuina o que porten receptes.
Sí.
Val? Evidentment, les revistes de cotxes i les revistes del cor.
Ai...
Llavors, en aquestes del cor, que bueno, ja sabem que també sota les revistes gairebé totes tenen la versió paper i la versió digital.
Actualment sí, per força, sí, sí.
Sí, no? I ara jo crec que s'alternen bastant les dues maneres de mirar aquestes revistes.
Uh-huh.
M'ha fet gràcia veure com començava aquest any 2020, el 2020, i si vols et dic quines portades han sortit.
A veure, qui és que ha sortit més a les portades de les revistes de la premsa rosa?
Sí, mira, aquest any va començar amb l'Isel Presley.
El president, aquesta no canvia, aquesta hi és cada any. Escolta, passen els anys i ella continua allà perpètua a les portades de les revistes.
Aquesta és... Sí, sí, és permanent total. I llavors feien menció a la Pantoja,
uh-huh,
i a la Rocío Jurado.
Vale? Sí.
No, al principi d'aquest any parlaven de tot això. Està clar que sempre hi ha alguna cosa que parla de futbolistes, això també.
També tenen èxit, eh, en les revistes del cor, els futbolistes, sí.
Sí,
sí, sí,
sí, els futbolistes també. I he observat que així en diverses revistes hi ha com tres àrees, no? Pues quan hi ha la mort d'un famós o d'un VIP,
sí,
quan hi ha tot el, i quan hi ha tot el tema de les bodes, dels casaments.
Ah.
Això és el que es porta a la palma.
Perquè la gent continua casant-se, eh? Diguin el que diguin.
Sí,
i tant. Sí.
I tant, i tant.
I a més, les revistes del cor n'han fet durant molts anys, cada vegada menys, tinc la sensació, però n'han fet durant molts anys gala i ostentació d'aquestes bodes de l'alta societat i de la gent popular.
Sí, sí, jo crec que, bueno, és un tema... Jo crec que, no, el públic ho fa i ho mirem per distreure'ns.
Mm-hmm.
Per tant,
molt
ja,
bé.
Així fas una mica el xafarder.
Molt bé, molt bé. Què més ja has trobat que ha aparegut aquest any a les revistes?
M'ha fet com gràcia, també buscant i buscant així amb les revistes, dèiem, ostres, per exemple, sortien germans de dos concretament, que són molt coneguts a nivell una mica, que són actors i actrius,
sí.
I sortia i feien reportatges, deia, mira, doncs els germans dels famosos. I, per exemple, sortia doncs, la Emma i l'Àlex Watson,
sí.
Que era la de Harry Potter,
sí.
I també anomenava la germana del Wood, que és el de... El Senyor de los Anillos. I és que ella també ha tingut algun paper en això. I mira, m'ha fet gràcia comentar.
Molt bé. A vegades, escolta'm, no només a les revistes, sinó als programes de tele, els germans acaben sent més populars que els propis protagonistes, eh?
Exacte. Sí, totalment.
Molt bé. Alguna cosa més per acabar, Marisol?
Bueno, res, no m'he tornat a que llavors dic, va, faig un vistazo final. I llavors, en aquesta època, ara ja estem una mica post-Covid, però en l'època Covid, qui ha sortit bastant, ha sigut, i normalment és fent reflexions sobre aquest i balanç d'aquesta època, la Terelu,
sí.
Sobretot parlant de la seva mare, el Jorge Javier,
sí.
I després sortien noves relacions, d'actors, actrius, que en aquestes èpoques també han tingut noves relacions.
Molt bé, no sortia jo, eh? No m'has vist.
No.
No, millor.
No,
això vol dir que no tinc cap nova relació encara. Molt bé, ja ho anirem investigant, anirem llegint a veure si algun dia hi sortim.
Vale, perfecte, Miquel.
Marisol, una abraçada molt gran i fins demà.
Igualment.
Adéu. Nosaltres seguim amb el programa en aquest Adéu meu i ara és l'hora perquè és que si no tindrem temps de fer la llista definitiva. Recordeu que avui buscàvem les 10 revistes que més heu llegit a la vostra vida.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel. Número 1.
Hem comprovat que les revistes dedicades a la decoració de la llar tenen un gran èxit entre la nostra audiència. En podríem posar qualsevol d'elles, però hem optat per una de les que més solera té en tot aquest món de les revistes. El Mueble.
Número 2.
Segurament és la revista del cor més popular a tot Espanya. N'existeixen diferents versions a Llatinoamèrica i també a Gran Bretanya, Grècia, Rússia, Turquia, els Emirats Àrabs Units i Tailàndia. Hola.
Número 3.
Durant moltes dècades va ser, com ens deia algun oient, la revista de capçalera dels més joves de casa i els pòsters de les pàgines centrals ocupaven les parets dels, però sobretot de les adolescents de l'època. Superpop.
Número 4.
Tot i que els seus orígens remunten avall 1946, és una revista nascuda en la seva forma actual l'octubre de l'any 1959, a instàncies d'un grup d'universitaris i editada per publicacions de l'Abadia de Montserrat, Serra d'Or.
Número 5.
Fou la revista infantil il·lustrada, escrita en català i publicada a Barcelona entre 1904 i 1938, després entre 1968 i 1973. Fou represa amb el nom d'en Patufet, l'original en Patufet.
Número 6.
Les revistes de viatges tenen molts adeptes que comencen a somiar a partir de les seves fotografies i reportatges. Revista Viajar.
Número 7.
Un setmanari de política i cultura editat a València per edicions del País Valencià des del 1984. El Temps.
Número 8.
Es va crear el desembre del 1961 per estimular la lectura entre els nois i noies de 9 a 15 anys. Per la revista hi han passat noms boníssims de la literatura catalana. Estem parlant de Cavall Fort.
Número 9.
Una revista en llengua catalana de divulgació històrica i periodicitat mensual té per objectiu divulgar la història dels països catalans i del món. Sapiens.
Número 10.
I tanquem la llista d'avui amb el nom de la revista que més ens heu anomenat amb els vostres missatges. L'humor satíric, moltes vegades corrosiu i sense prejudicis, n'ha estat la seva principal característica. Ens estem referint a El Jueves. Doncs ja tenim aquesta llista amb les 10 revistes que més heu llegit a la vostra vida. Moltes gràcies a tots per participar-hi i ajudar-nos a fer aquest Odeu meu d'avui. Ja sabeu que entre tots els que hi heu participat, ara mateix sortirà un guanyador d'aquest lot de vins Lovers Wine Elegance, que avui l'enviarem al Jordi, que ens deia: a casa encara guardem tota la col·lecció d'en Patufet que havia fet el meu avi, enquadernada i tot. Doncs mira, aquesta col·lecció d'en Patufet que ens has explicat t'ha fet guanyar aquest lot de vins Lovers Wine Elegance. Demà dimecres hi tornarem amb una nova llista de 10 que dedicarem, atenció, a la llista de demà, als noms propis, els noms que posaríeu avui en dia a un fill o a una filla, aquell que més us agrada. Per què us agrada? Doncs busquem els 10 noms per un fill o filla del segle XXI. I penseu i ens feu arribar les vostres opcions, sobretot amb notes de veu, al 644 34 30 10. Gràcies a tothom per participar-hi. Un dia més el programa està possible gràcies a Jordi Carreteros, el control tècnic i muntatge musical, el David Murga i Marisol de l'Orden, que ens han acompanyat avui, i el senyor Ramon. Demà hi tornarem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia i una mica més de paciència, que això ja estava a recta final, eh? Adéu-siau.
Déu meu, amb Miquel Murga.